Esports 21. El resum i l'anàlisi de la jornada del futbol comarcal, feta per la redacció d'Esports amb un extens equip de col·laboradors encapçalats per Tito Boada. Esports 21, els dilluns a 8:45 del vespre a les zones de Ràdio Vilafranca.
Molt bon vespre, benvinguts a una nova edició de l'Esports 21. Avui dilluns 26 de maig del 2025, ja l'últim programa d'aquest mes de maig, perquè ja tornarem la setmana que ve dilluns, amb el dia 2, dia marcat també el calendari, amb aquest sorteig de la Copa Ràdio Vilafranca que celebrarem des de l'Espai Jove a la Nau, allà hi serem en directe i també connectant des d'allà, doncs us oferirem el sorteig en directe, coneixerem els emparellaments i també escoltarem a tot el seguit de protagonistes. Però això serà d'aquí 7 dies. Avui hem de parlar del desenllaç de l'última jornada de la Lliga Elite, una jornada d'infart, un dissabte a la tarda que especialment pels aficionats del Vilafranca presents als alumnes obrers, també els que van seguir per ràdio o per tele, doncs eren aquells instants finals en què no sabies si estaves en play-off, si estaves fora, i al final un gol de l'Atlètic Sant Just, que serà el rival del Vilafranca als play-off, doncs va permetre al Vilafranca finalitzar en sisena posició. Després ho desgranem en un programa que tenim carregat de protagonistes, escoltarem les veus de Manel Ortiz, el president del Vilafranca, a peu de camp, parlant amb el nostre company Oriol Domènech, també amb el míster, amb David Vilajoana, que també tindrem en directe en aquest primer tram, en aquesta primera mitja hora, i després ja, a partir de les 9, anirem amb aquests play-off d'ascens a tercera catalana, escoltant a tots els entrenadors dels quatre equips que el disputen, i també repassarem com van anar aquests partits. Però primer de tot, doncs anirem amb aquesta Lliga Elite.
Lliga Elite, resultats, classificació i propera jornada.
Xavi Sans, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
O bona nit.
Sí.
Cara i a llum.
Cara i a llum.
Com va?
És el que fa. Bueno, vam patir, com tots els que vam anar allà.
Com condemnats.
Allà, però al final ens hem de quedar amb el bon gust de boca que ens van classificar. Podia haver sigut... A vegades classifiques com a mal dolent, però aquest era com a bon. Vull dir, vam estar fora fins els últims minuts que encara hi havia el dubte que no ens ho creiem. Vull dir, al final estem al play-off. Ja és un dilluns positiu.
Exacte, no perdem la perspectiva. Antoni Carbó, què tal?
Bona nit.
Com anem?
Recuperant-se de dissabte.
Agafant aire.
Estic d'acord amb el que dius, Xavi. Jo també estic content per això, però no estic content perquè si haguéssim guanyat, tal com van anar els resultats, eren pujat directes. Ara seríem equip de tercer.
Sí, es va donar tota la carambola aquesta, no?
Però la Lliga no... La Lliga no passa per guanyar el camp del Vilanova. Si guanyes el camp de Vilanova, doncs clar, és un resultat, però tampoc no... La Lliga de la guanyes durant sí, tota sí. La temporada, això és el torneig de la regularitat, però crec que també no... Jo crec que vam fer un plantejament que crec que tampoc... No vam anar a guanyar, al final. Vam anar a més poder, doncs... No especular, però vull dir anar a partit llarg i al final, doncs, sabem que el Vilanova, doncs, amb els canvis i les zones parts baixen una mica, doncs, segona part de l'artilleria i poder guanyar aquest partit. El passa que la primera part, doncs, jo crec que amb alguna acció, doncs, hi ha, doncs, no gaire afortunada, doncs, el penal que també fallem, doncs, encara podíem haver estat al partit, però amb el 2-0 va ser la segona part. S'hi va intentar i crec que es va fer uns bons minuts, però era massa... Jo crec que la primera part va ser massa pena, massa càstig aquest 2-0.
Carlos Fernández, què tal?
Bona nit.
Tarda, bona nit.
Jo mira, seguint-lo des de Puig d'Alba, el Vilafranca va a la ràdio, entre banquetes, i tots els jugadors i entrenadors estaven pendents del resultat de Vilafranca.
També déu-n'hi-do, després ho parlarem, però ambientats a tots els camps de quarta amb aquestes promocions, sempre és això, que quan hi ha coses en joc durant la temporada hi ha caliu, però quan t'hi jugues ascensos, quan t'hi jugues la Copa, la gent hi respon.
Sí, no? I xapó per les aficions i jugadors per bon comportament. Ahir a Sant Martí va haver un cas aïllat, però bueno... Però vull dir...
No, xapó, però les promocions
xapó.
Van desaparèixer una mica perquè hi havia...
Sí, sí, vull
dir... una mica conflictives, però jo crec que...
Xapo per jugadors, aficions, i organització.
És un al·licient, no? Aquestes, o sigui, les promocions, eh?
Totalment.
Bueno, li dones... És puntualment una acció de públic als camps, això, molt puntual.
Sobretot que les últimes jornades de quarta no et sobren, vull dir, arribes al final jugant-te coses, no?
Sí.
És buscar això. Comencem amb el Vilafranca, ja una mica hem comentat, no?, com va anar el partit. Primera part, doncs sí que és veritat, dues arribades del Vilanova van ser dos gols.
Amb molt poca cosa ens van fer dos gols.
I després sí que pel mig, oportunitats... arribades certament perilloses, no? Aquella de l'Escamilla, a mitja volta, el penal pel mig, a l'Abde al final de la primera
també,
part,
sí,
i una altra, i vaja...
És molt injust, i més que me l'estimo molt, però allà els porters crec que decideixen, no? Aquesta primera part, el porter de Vilanova està immens, està immens, i el Baro, doncs, poder, la primera podia haver fet alguna cosa més, però bueno, tot és molt relatiu, i quan falla un porter sempre és molt vistós, i sort que... S'ha de tenir el Baro, no?
Total, que total.
Va ser la primera renovació del Vilafranca aquest any i tothom va estar molt content, però sí que aquest cop va parar un penal, a més que estàvem gent del Vilanova i això, i tots amb molta esperança que el parava, eh? Vull dir, un porter que després de la segona part, doncs, va fer més teatre que jugar al futbol, però, bueno...
Mica teatrero.
Sí. Però, bueno, va jugar amb les seves cartes.
No, ja es tracta d'això amb una promoció, no? Bueno, per assolir l'ascens, no?
Sí.
També aquella veterania, l'altre futbol, no?
És una cosa que el Vilafranca ha pecat a alguns partits, que tenies el partit pràcticament decantat i no l'hem sapigut matar amb aquestes coses. No hem tingut rampes, no ens hem anat a matar la pilota allà al banderí de corna, no, el porter no s'ha quedat a terra amb un cop a l'ombro, amb una caiguda, i ha estat 5 minuts a terra i trencar el partit. Jo ho he trobat a faltar a diversos partits, això, amb el Vilafranca.
Bé, doncs al final aquesta derrota sí que la segona part, un altre penal, aquí sí que es va aprofitar, Cedo el va transformar, encara quedaven 20 minuts, semblava que quedaria temps, però ja no...
No es va jugar.
No es va jugar, els últims 20 minuts no va haver absolutament res, entre una
però
cosa
sí
i l'altra.
Sí que va amb el canvi d'Abel, un triple canvi de mitja part.
Sí, va entrar Màster, Abel i Ivan, no?
Ivan. Sí que vam donar... Bueno, vam fer un pas, vam treure un mig defensiu per posar un mig més ofensiu, va ser l'únic canvi pràcticament, però els altres és jugador per jugador, i jo crec que vam dominar aquests primers, no sé, 20-25 minuts, com a mínim territorialment vam dominar un Vilanova.
El Luis Bel van canviar, jo vaig parlar amb ell, em va dir que li va saltar una dent.
Sí.
Però, bueno...
Va tindre un enfonsament mental, ell amb aquest cop, amb la pèrdua de dent, no estava còmode.
Doncs va ser un dels canvis també, i com dèiem...
Home, i perdre els dos centrals en mitja hora, pràcticament, perquè els van perdre, els dos centrals titulars, que ha sigut de lo destacadet del Vilafranca, des que va incorporar-se Carlos i Luis, és de lo destacadet que hem tingut, i que en menys de mitja hora o en mitja hora perds els dos centrals titulars, i això... afluixa l'equip, té més dubtes...
No et permet anar davant
de tan
darrere, tranquil...
Té que sortir a jugar a Pedro, un home que no té ritme de competició, tot i així no se li pot dir res, ho va fer correcte, no vam encaixar cap més gol, però que perdre doncs, dos homes importants en mitja hora, doncs, home, és dur pel tècnic, eh?
I després ja, doncs, el més sonat, no? Aquest final de partit, xiula l'àrbitre, invasió de camp, celebració per una banda, per l'altra, a l'expectativa, intentant mirar on fos el resultat.
No, perquè ja era un minut 91 o 92.
Sí, però que em refereixo que no hi ha aquella facilitat
comencem
de poder mirar
tard,
els resultats. No? És complicat.
És que la segona part comença tard.
Comencem tard,
per l'estratègia de qui sigui, comença...
Sí, perquè els jugadors van entrar i els àrbitres van trigar.
Amb una mitja part llarguíssima, estratègia de qui sigui. Eh?
Hey. Deia això d'aquesta espera a l'expectativa, no? És que al final també seguir el resultat és complicat, de Lliga Elit. Vas a la web de la federació, no pots mirar.
Està bastant minuts fora, vull dir...
Pel·lic, jo anava seguint el partit del Castelldefels.
Sí, has de tirar
d'això. I, home, t'aixeques de la cadira de la grada i estàs fora, perquè l'Hortet guanyava, el Castelldefels estava guanyant. el temps de baixar les escales i arribar al carrer, que no ho havia mirat, i diuen que t'has salvat, perquè amb el Castelldefels li han marcat.
Sí.
Lo important del gol a Baraix.
Correcte, perquè queden empatats Vilafranca i Castelldefels, però aquest gol de l'Atlètic Sant Just, que posava el Vilafranca sisè, i precisament s'enfrontaran a partir d'aquest dissabte en la primera eliminatòria, l'altra, Horta-Can Vidalet, també l'Horta que tindrà en aquest cas els partits de casa a les anades, les tornades a favor pel Can Vidalet. Anem a escoltar protagonistes del final del partit. Comencem pel president del Vilafranca, Manel Ortiz, que parlava amb el nostre company Oriol Domènech.
Sí, en primer lloc, felicitar els jugadors per l'esforç i per el... ho hem intentat. També voldria dir felicitar la ciutat de Vilanova, el Vilanova, la seva afició. Nosaltres ho seguirem lluitant. El partit se'ns ha posat en contra molt de seguida. El penal fallat, és a dir, tot una mica la tònica de l'any, no? Que en moments puntuals la moneda sempre ha caigut de creu. De totes maneres, si es confirma, perquè és que els Twitters i els Instagrams van a tope, en principi estem a play-off, doncs ho seguirem lluitant. Evidentment tenim una segona oportunitat.
Vèiem a Abde com abandonava la gespa entre llàgrimes. Entenc fruit de tots els nervis viscuts i d'aquesta situació que deixava el Vilafranca fora quan han encapçalat en aquestes últimes setmanes el play-off. Quin Vilafranca més dominador, quin Vilafranca més entregat, quin Vilafranca més competidor hem pogut veure, que avui és veritat que no ha tingut molt en sèrie, que ha perdut el partit, però que ha sigut l'equip que ha portat les regnes, que ha tingut oportunitats de tots colors, vull dir que orgull ple.
Sí, volíem arribar al tram final i de fet l'últim dia amb opcions, inclús de pujar directes, aquest era l'objectiu des de principi de temporada, hem arribat aquí, agrair també a l'afició que ens ha acompanyat. Penso que Vilafranca i el futbol penedesenc torna a vibrar amb el Degrà, això també crec que ho hem de posar en valor. A partir d'aquí, si estem a play-off, doncs són dos partits més ara per la primera ronda de play-off, més dos més si passéssim. Ho hem de seguir lluitant, insisteixo, crec que la dinàmica, sobretot de la segona part o la segona volta de l'any, ha sigut bona i a partir d'aquí hem de continuar amb aquesta línia. El futbol són les àrees. Avui, malauradament, les àrees nosaltres no hem estat del tot encertats i això castiga, això castiga.
Doncs les paraules del president, de Manel Ortiz, que també ja parlava de l'afició, veurem dissabte. La promoció al final al municipal, no? Que és que això és una incògnita, no sabem si...
No, jo crec que no és incògnita, Sí o sí, aquesta setmana municipal.
Aquesta setmana segur, però...
Si passa la següent ja veurem.
La següent es parlava de que no seria allà. No ho sé, ja ho
diran. Es pot canviar? No és com la Champions, això? Que no et deixen canviar les eliminatòries?
Clar, no. Parlava, no?, del Camp Nou de Montjuïc. En el seu moment. Bueno, no ho sé, ja ho esbrinarem. D'aquí uns instants tindrem el tècnic, David Vilajoana, però primer anem a escoltar en calent, o potser una mica més calmat, ja havíem passat uns minuts, ja sabíem que el Vilafranca era de play-off, i ens deia això.
Després d'aquest partit, d'aquesta derrota del Vilafranca tan patida, on l'equip ho ha intentat, ha generat, però ha acabat perdent, i que gràcies als resultats adversos mantenen l'equip a play-off. No sé com has viscut tu aquesta tarda i quines sensacions et deixa.
Bé, en primer lloc una llàstima, perquè si haguéssim estat capaços de guanyar haguéssim pujat directes, perquè els resultats ens haguéssim plantat amb un quàdruple empat i ens afavoria. Però vaja, això és ja aigua passada. Ara tenim el play-off per endavant. Hem entrat, afortunadament, per un empat a la darrera hora del Sant Just amb el Castelldefels. I bé, comença el play-off, doncs a pensar en el play-off, a remar, a recuperar forces, energia, perquè ha estat un partit intens i de molt desgast emocional, i a mirar endavant i a tirar endavant.
La segona, bueno, la primera meitat l'equip ha tingut ocasions de tots colors, han fet lluir el porter del Vilanova, ha tingut una oportunitat des del punt de penal Roger Escamilla, i en la segona meitat sí que hi ha hagut a l'encert necessari com per retallar distàncies, però no s'ha pogut aconseguir l'empat. No sé quin ha estat el missatge quan has arribat al vestidor amb els teus jugadors en un moment d'incertesa, de molts nervis, no sé si has tingut l'oportunitat de parlar amb ells, i si no has tingut l'oportunitat, que els hi haguessis dit?
No, clar que hi he parlat, no, simplement tranquil·litat. La veritat és que la tònica del partit ha estat una mica el que ens està passant. En pilota hem estat molt imprecisos, això de que hem tingut oportunitats, sí, però han sigut molt esporàdiques. Ens ha faltat joc, hem pressionat molt malament, ens han superat en pilota bastant i molt. És cert que ells n'han tingut dos i no moltes més, nosaltres hem fallat el penal que ens hagués entrat dins del partit i evidentment hagués canviat completament la qüestió, però vaja, ja et dic, parlar de les coses que han passat és fàcil, ara el que hem de fer és mirar endavant i preparar el proper partit, que crec que ens toca contra el Sant Just, i anar a pujar a buscar l'ascens per la via del play-off.
Si no m'ha...
Doncs, Antoni, les paraules de David, Toni, Xavi, Carlos, sentíem, no sé si voleu afegir alguna cosa.
Bueno, ja coneixia el desenllaç de sí. com havia anat tot. Suposo que més tranquil al sàpiga això, no? Que no que haguéssim parlat amb ell segurament abans de que estar classificats.
Doncs anem, si un cas, a repassar resultats de l'última jornada i també com queda l'última classificació. Ja després anem amb un dels protagonistes d'avui.
Doncs vinga, els resultats que es van donar en aquesta jornada, que era l'última, la número 30, Atlètic Sant Just 1, Castelldefels 1, Vic 0, Sant Mauro 0, Valls 4, Figueres 1, Lloret 1, Can Vidalet 4, Palamós 3, Rubí 4, Malleu 1, Horta 2, Vilanova 2, Vilafranca 1 i Rapitenca 1, Poble de Mafumet 0. La classificació ha quedat de la següent manera. Encapçalada pel Vic, que puja directe amb 52 punts, seguit de Vilanova amb 51, que també puja directe. Play-off per Atlètic Sant Just, Can Vidalet, Horta i Vilafranca, amb 45 punts a Vilafranca, 46 a l'Horta, 48 a Can Vidalet i a l'Atlètic Sant Just. El Castelldefels, amb els mateixos punts que el Vilafranca, però gràcies al gol a Baraix, doncs el Vilafranca ha entrat al play-off i el Castelldefels se n'ha quedat a fora. El Rubí, amb vuitena posició, amb 44 punts, el Malleu amb 41, Valls 40, Sant Mauro 30, Poble de Mafumet amb 39, amb perill de poder baixar, i que perden categoria la Rapitenca amb 38 punts, el Figueres amb 37, el Palamós amb 23 i el Lloret amb 18. El Figueres haurà fet 3 descensos seguits.
I la Rapitenca quants?
I la Rapitenca...
Dos.
La Pobla, dèiem, amb perill. Podria ser el compensat, no?
Compensat.
Em sembla que ara mateix com està baixa, eh?
Sí?
Sí, jo diria que també.
Que és injust, ho dèiem ja, no perquè és injust amb aquests grups.
És que és un grup molt curt, 16, que baixin 5.
Et baixen 5 és...
És dur, és dur. Doncs, Antoni, tenim protagonista.
Doncs vinga, tenim protagonista. I aquest no és un altre que el míster del Futbol Club Vilafranca, David Vilajoana, bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
Home, recuperats, tu no ho sé.
Sí, jo recupero ràpid les forces.
Sí? Molt bé. Sí. Parlem a Vilanova, sí. Per 2-1, amb suspens, i finalment entrem al play-off. Podem estar contents per aquest final de Lliga?
Home, jo que sóc un insatisfet per naturalesa i mai estic content amb res, doncs, aviam, no, però a nadie amarga un dulce, que diuen els castellans, amb el qual benvingut sí, és a dir, hem arribat a l'última jornada amb possibilitat d'ascens directe. De fet, si haguéssim guanyat, haguéssim pujat directament. Si m'arriben a dir que l'última jornada podia arribar a pujar directament, potser ho hagués signat fa 8 mesos. El que passa que ja és una lliga i és un grup complicat, perquè de la mateixa manera que podíem haver pujat directes, també ens podríem haver quedat fora del play-off, que crec que hagués sigut injust pels mèrits i per l'esforç i la dedicació dels jugadors. I, per tant, dono per bo que, vaja, que si no es pot pujar directe, que tinguis la llei de la segona oportunitat amb el play-off.
Suposo que al futbol li devia alguna cosa amb el Vilafranca i ens dona aquesta segona oportunitat. Ens van fer dos gols molt, molt ràpid i molt poca cosa, no?
Sí, és una llàstima perquè realment l'empenta del Vilanova era una cosa que havíem de tenir en compte. Vam estar desencertats. Però vaja, tot i així, l'equip no va perdre la cara al partit. Jo, la clau va ser també el fallar el penal, perquè això ens hagués col·locat dins del partit en el minut 30 ja de la primera part. Jo crec que haguéssim pogut donar un tomb al resultat. Però vaja, el futbol, l'esport és així, no sempre plou a gust de tothom i, escolta, les errades són humanes i hem de mirar endavant. No ens podem posar a plorar del que no tenim.
El que no podia fallar era jo, el penal, perquè no picava.
Exacte.
Era siu diferent, com dius tu, si marques aquest penal o no el marques. Eres anat amb un 2-1 al vestidor, a la mitja part, i eres sortit, suposo, d'una altra manera. Et ficava el partit, però ja no cal que ens lamentem. No sé si hi ha algun protocol per picar els penals amb el Vilafranca, o el que millor es troba és el que el pica.
No, bueno, vosaltres sabeu que a vegades hi ha autogestions, que pot ser criticable o no, però vaja, els jugadors també són conscients o moltes vegades són ells els que poden valorar en aquell moment l'estat emocional, de confiança, etc. El Roger va considerar que es va veure amb força i amb la mentalitat i la confiança suficient, va decidir llançar-lo i, bueno, el va errar. Vull dir, això passa. No és el primer penal que s'ha fallat ni el primer penal que es fallarà en la història del futbol. Per tant, escolta, esborrem el tema i mirem cap endavant que encara hi ha feina per fer.
Que necessitem gols d'en Roger als partits de play-off. Com s'afronta aquest play-off ara? S'afronta diferent que els partits de Lliga? Com es té d'enfocar això?
No, ja et dic, el que s'ha d'enfocar primerament és amb molta il·lusió. Hem de fer oblidar l'oportunitat perduda, però hem de veure que també ens apareix una nova oportunitat, que és la d'afrontar un play-off que, vaja, que si guanyes els quatre partits o les eliminatòries les vas passant, tornes a tercera divisió. Amb els equips que ens enfrontem no som inferiors a ningú, perquè, entre altres coses, menys amb l'Horta, hem guanyat els altres contrincants. I amb l'Horta no hi hem perdut. Amb la qual cosa, ja et dic, màxima confiança. Som un equip molt difícil de guanyar, perquè tot s'ha de dir que som un equip torracollons, perquè som pesats de naturalesa, i els altres equips han de fer molt bé les coses per guanyar-nos. Per tant, això serà una batalla, són eliminatòries de 180 minuts, i ho hem d'afrontar amb cap fred, però amb molt cor.
Hem de pensar que és 180 minuts o els primers 90 ho hem d'anar a decidir per anar a jugar els altres 90 amb anar de visita?
No, són eliminatòries de 180 minuts. És una categoria i uns equips que el diferencial de camp no és tan important i, per tant, ho hem d'afrontar en 180. El que no et pots permetre és tenir un desastre de partit. És a dir, és intentar buscar regularitat, no fer grans cagades, i, ja et dic, intentar optimitzar les teves virtuts i reduir les virtuts dels altres. I això és el que intentarem fer, és a dir, potenciar el que fem bé i intentar minimitzar els que els altres equips fan bé. Però vaja, jo estic confiat, és un equip que té ganes de fer coses i que, bueno, ha de ser una nova oportunitat i ha de ser una il·lusió. Vull dir, ja et dic, jo crec que físicament també ens agafen un bon moment, no estem malament, estem treballant bé. Ja et dic, hem d'afrontar-ho amb les màximes garanties.
En pocs minuts, Vilanova es perden els dos centrals, que és de lo destacadet del Vilafranca tota la temporada, o des de la incorporació de Carlos i el Luis, i en pocs minuts, diria jo, els perdem tots dos. Els recuperem per jugar aquests partits a play-off o estan lesionats? Què en saps, aquests?
No. El Luis el vam canviar per una decisió tècnica nostra, del cos tècnic. Vam considerar que hi havia altres que, per la manera que vam decidir de canviar l'estructura i de com volíem jugar, el vam canviar. I en el cas del Carlos va ser rampes. Se li pujaven els bessons i va arribar una mica just al final del partit i vam decidir canviar-ho. Necessitàvem gent al 100% i ell no podia estar-ho. Per tant, vam treure el Pedro, que és una persona amb la qual hem de confiar i cap problema. Un jugador, si no està al 100%, et serveix de poc. Ni el Messi, si no estava al 100%, tampoc servia. Bueno, el Messi potser és l'excepció, però vaja, és important comptar amb els jugadors i és el que vam fer, el vam canviar perquè se li pujaven els bessons, res important.
Adri, no el recuperem, suposo, encara, i que segur que no, que ja està clar. I a més a més s'hi afegeix una altra baixa que aquí sí que no recuperarem ningú, que és la de Màster, expulsat.
Sí, bueno, amb els que som anirem. Hi ha gent que torna a tenir una oportunitat, els que sortiran esperem i desitgem que ho facin igual de bé, i ja et dic, jo perdo poc el temps amb els que no poden estar i em dedico amb els que estan. Escolta, equips amb megacracs perden i amb els que no són tan, o diuen que no són tan cracs, es guanyen. I això el futbol no és matemàtica i, per tant, ja et dic, mai perdo el temps plorant pels que no hi són. Em concentro en els que estan i és el que hem de fer. I els que estan han de donar el do de pit i és el que farem.
Màster li poden caure alguns partits, eh?
No ho sé, ho desconec. Ja ho veurem demà, que crec que és
dimecres,
el dia,
no?,
que surten les sancions, o dimecres, sí. I ja ho veurem.
Companys, no sé si hi ha alguna pregunta més pel David Vilajoana. Doncs desitjar-li molta sort en aquest play-off. Estarem allà per veure què és el que passa, per anar a favor del Vilafranca i esperonar jugadors, tècnics i tot amb aquests partits de play-off que, com a vilafranquins, com a socis, doncs volem tornar a veure aquest Vilafranca a la tercera divisió.
Sí, home, jo crec que és una molt bona oportunitat el play-off per engrescar la gent. Jo crec, ja ho vaig dir fa dues setmanes, Vilafranca és terra futbolera, o a la meva època ho era. Es vivia molta passió al futbol i crec que és una oportunitat. Els play-offs, si algú ho tenen, és que engresquen, perquè has de donar l'oportunitat de donar una empenta a l'equip. Espero i desitjo que la gent ho vegi i, evidentment, tothom ha de saber que no és el mateix jugar amb quatre gats que jugar en un camp ple de gent o amb molta gent. Crec que ha de ser el que hem de perseguir i hem de lluitar, i jo crec que s'ha de transmetre aquesta idea, perquè evidentment es nota. Vull dir, jugar amb el camp ple és un factor afegit i l'alè de la gent, els jugadors, el noten en positiu. Jo crec que s'ha de fer una crida en aquest sentit i estaríem encantats de poder comptar amb quanta més gent millor.
Doncs la crida està feta per part del míster de Vilafranca, David Vilajoana. David, que hi hagi molta sort i que nosaltres puguem explicar aquest retorn de Vilafranca tercera. Gràcies.
Gràcies, veritat. Adéu, bona nit a tots.
Adéu.
Merci, merci, David. Bé, doncs amb les paraules de David Vilajoana arribem gairebé al punt de les 9. Ja ho ha dit ell, també aprofitar, no?, per remarcar això, que la màxima gent possible que pugui, dissabte a les 4:05, al municipal.
Confirmat, les 4:05?
Les 4:05, el fa perquè, la xarxa.
Sí, però és que els de la xarxa parlaven de les 4:30 o 4:35, allà a Vilanova, per això pregunto si està confirmat.
No, la pàgina de la federació posa 4:05.
Home, jo crec que el municipal s'omplirà, bé, no hi ha lliga, així que hi ha els Pedrallò, però no hi ha...
Home, hi haurà...
El futbol s'acaba, també...
Hi ha jugadors de la mateixa lliga elit que vindran, a veure què és el que passa.
No, la primera divisió també s'ha... alguns d'aquells aficionats...
Que no tens distraccions, ja...
Exacte, jo crec que és una bona ocasió. Jo vull veure quin Vilafranca, jo... Això dels 180 minuts, ho trobo que sí. Bueno, Ivan Moreno va ser... Jo crec que era l'exemple que va venir un Ivan Moreno, doncs, molt valent, i al final també es va tornar una mica conservador, i al final els resultats que va treure d'ell, doncs, a vegades, doncs, tenies que, doncs, de callar, no? Però jo crec que jugant a casa... Jo crec que a casa has de decidir, ja has d'anar a esperar a decidir a fora, amb aquell camp petit, canvi d'allò, jo crec que tenim un bon equip. Jo vaig veure un Vilafranca al nivell del Vilanova.
De fet, el Vilafranca contra el Sant Just, els duels directes aquesta temporada, aquí a casa es va guanyar bé, i allà no es guanya tenint ocasions per definir, per matar el partit. Així que jo crec que s'ha de ser optimista, no?
Doncs siguem optimistes.
Doncs som-hi.
I esperar dissabte a les 4:05 de la tarda, tots al municipal.
Allà... Ho tenim molt a prop, vull dir que tampoc...
Sí, clar.
Hem d'estar il·lusionats.
I tant, i tant.
Perquè al final hi ha esperança, jo crec que dels quatre és... Bueno, l'Horta també és un antihistòric, però bueno, jo crec que ens ho hem de prendre, no?, amb optimisme
I plou de Vilanova ja ha passat, les jornades abans ja han passat, ara t'has de centrar en això. El que ha passat tampoc importa massa, ara. No?
Està clar que... Doncs... Queden quatre partits.
La llàstima que és punts del Lloret.
Sí, clar.
Sí, sí, punts del Lloret. Com a mínim.
Com a mínim.
Però això és aquesta regularitat no, que ha tingut el Vilafranca tot l'any.
És el cuer, no? Llàstima sí. d'aquests punts.
Ah, és que al final estàs que si guanyes Vilanova puges directe, has estat a prop, a prop, a prop. Però bueno, també tota la Lliga ha sigut una mica molt complexa, també. Sí. Clar, és que dèiem abans, eh? De poder baixar
a play-off 6 punts.
6 punts, eh? Vull
dir que això... Pensem que s'ha tingut de fer un equip nou,
sí.
que els reforços han arribat mitja temporada o una mica abans.
I Carlos va, i Acedo ja van venir. Acedo. Màster també.
Aquest, vull dir que han arribat els reforços ja amb la, Lliga, amb la Lliga en funcionament. Vam començar amb dubtes, amb els jugadors doncs, tot nous. Tenia de confeccionar l'equip. I, clar, això porta feina. Gràcies als que es van quedar, Adri Toro i Baro, que van iniciar una miqueta, potser, aquesta, el que tenia a ser la base d'aquest equip.
La vella guàrdia.
La vella guàrdia.
Doncs passen 2 minuts de les 9 del vespre, tanquem amb això la Lliga Elit i tornem ja tot seguit per parlar de la quarta catalana, que està més emocionant impossible.
Serra Grup Immobiliari.
T'ajudem a trobar la teva nova llar al Penedès i Garraf.
Administradors de comunitats de veïns. Imagina resoldre els problemes abans que te n'adonis.
Ens ocupem de totes les gestions si vols llogar la teva propietat.
Assegurances per a particulars i empreses.
Serra Grup Immobiliari. Des de 1965 oferint els nostres serveis.
Estem a l'Avinguda de Tarragona 8 de Vilafranca.
També al teu servei a Vilanova i Sant Pere de Ribes.
La Lliga Penedesenca, resultats, classificació i propera jornada.
Bé, doncs tornem. Parlàvem d'emoció màxima a la Lliga Elit. Si ens centrem més encara en la nostra comarca, el cor del Penedès, en marxa aquests play-offs d'ascens a tercera, espectacular. No crec que hi hagi un altre adjectiu per definir-ho.
I que de tercera ja no podem parlar res, perquè ja està acabada, està tot ja jugat, i hem d'anar amb aquesta emoció dels play-off de descens a la tercera.
Tenim el grup 24, també el repassem, perquè aquí hi ha el Gelida. Com el tenim a l'exili aquest any, doncs anem amb ells primer.
Anem amb els resultats que es van donar en aquest play-off, que el jugaven el Gelida i l'Igualada Esports 2023, que va acabar aquest primer partit amb empat a 1 al camp del Gelida, i l'altre partit era el de l'Esparreguera, la Palma de Cervelló, amb victòria de l'Esparreguera per 3-2 sobre l'equip de la Palma. Si passem al grup més a prop de casa nostra, els enfrontaments eren Puigdalba, Penya Jove, Les Roquetes, que va acabar al final dels 90 minuts amb empat a 1, i la Martinenca dels Monjos, que va guanyar la Martinenca per un 2-0, amb l'equip dels Monjos, que li dona una certa avantatge de cara al partit de tornada.
Bé, com ho veieu? Perquè, vaja, sí que hi ha aquest 2-0, no? Aconseguir aquests 2 gols per la Martinenca és important, perquè ara has d'anar als Monjos, i allà ja vam veure, no?, el dia de la Penya Jove, l'ambient que hi havia.
Sí, però als Monjos li costarà, perquè té moltes baixes, baixes, i a sobre 2 expulsions. I una de les expulsions, per mi, és el millor jugador que té els Monjos, que és el seu central, l'Agus. Vull dir, sí que ho pot fer, però li costarà als Monjos.
Un bon resultat.
I l'altra expulsió, qui és?
No me'n recordo. Era un lateral, ara no me'n recordo.
Jo dilluns no vaig poder venir, però també, clar, el cop modal d'uns Monjos que des de dintre no s'ho creien, però van estar tota la temporada... com a dalt, també els hi deu haver tocat. No?
Clar, és allò típic, no?, que dius, els equips que arriben de pujada, que s'acaben colant en el play-off, són aquells
passa
que...
passa sempre, que hi ha
però el que ve de baixada, ja ves els Monjos, que han perdut el títol
en les últimes... jornades, les 3 últimes jornades.
Clar, això és dur, de pair, de digerir.
Amb això, les lesions que ha tingut, o té 9 baixes, em sembla que té. Vull dir...
Sí. Doncs els Monjos, l'expulsió, la vermella era per l'Agus, que deies, i el Joel Valero.
I Joel.
que li van ensenyar el 33 i el 50, les grogues.
Sí, sí, no, si va ser començament de, començament
tot,
de la segona, de la segona part.
Quasi tot una part amb, sí, sí, amb dos homes menys.
Correcte. Doncs això per una banda. Després anirem amb aquest Martinenca Monjos, amb els protagonistes, amb els entrenadors. Per altra banda, Puigdalba Penya Jove, ambientàs, Puigdalba...
Un ambientàs. Anar allà al camp del Puigdalba és un ambientàs, aquell camp, amb l'afició que té. És impressionant. I de la Penya Jove no va vindre gaire gent. No sé si com
els Monjos sí que van anar al penúltim.
Sí, no, però...
Ho deia l'entrenador la setmana passada, sí, que no havien, farien... havien fet un esforç...
Havien fet a tocar, però per, aquesta setmana no.
Per anar als Monjos, però que no, podien tornar-ho a fer.
Hi havia una vintena de... 20 o 25 persones de la Penya Jove, clar, tenen un partit de tornada allà al seu camp, clar. I suposo que allà sí que hi haurà una festa. Es
guardaven. Bé, què et va semblar?
No, el Puigdalba el vaig veure una mica nerviós, no sé, de joventut, i el vaig veure nerviós. No era el Puigdalba de partits enrere. I la Penya Jove...
Els partits és quan, sí, quan surt el jugador... Tu també has jugat partits així, Carlos, i allà es veu el jugador que no li fa por, que li queda jugar aquests partits, i clar, també un Puigdalba molt jove, molta gent molt jove. Vols dir que la Penya Jove tenia més ofici?
El veia, sí, el veia més còmode al camp. I, però jo vaig veure molt nerviós. No jugaven al toc, no era el Puigdalba. Per mi no era el Puigdalba dels partits...
De tota la Lliga, no? Aquest,
no,
que elogiàvem.
Sí. Aquesta joventut jo crec que s'hi ha passat factura, amb aquest partit.
Ara ho comentarem amb els entrenadors que els tindrem en directe, però una mica les tornades com les veieu? Perquè, aviam, sí que el Puigdalba Penya Jove, doncs, amb l'1-1, tot obert, però, clar, la Martinenca molt de cara. Com ho veieu vosaltres?
Jo ho veig així, obert pel
Puigdalba.
Pel Puigdalba, encara que doncs jugues el partit de tornada camp contrari, però com deia el David Vilajoana...
Un dels camps més difícils, del Gran Penedès.
No influeix tant el públic en aquestes categories, però que, bueno, millor poder jugar a casa la tornada. I en quant a l'equip del partit de la Martinenca, tot és possible amb el futbol, però, home, jo diria que ho té bastant de cara, que ho té encarrilat, no? No sentenciat,
ben
però
encarat.
Ho té ben encarat.
Doncs tenim en directe l'entrenador del Puigdalba, l'Antoni Colomer. De moment amb l'Antoni Salido no hem pogut contactar, però de moment anem amb l'Antoni Colomer. Antoni, què tal? Bona nit.
Bon vespre, com esteu?
Molt bé, encantats de tenir-te per aquí. Bé, l'anada 1-1, i ara estàvem dient aquí a l'estudi que tot obert de cara a aquesta setmana.
Sí, sí, tot obert i amb ganes de que arribi el cap de setmana per anar per totes i guanyar el partit.
Una mica, el partit d'anada, com el vas veure? Com vas veure el teu equip?
Els primers 40-45 minuts sí que és veritat que estic una miqueta d'acord amb el que diu el Carlos, no? Estàvem una miqueta cohibits, una miqueta nerviosos, ens faltava una miqueta més de personalitat a l'hora de tindre la pilota, que és el que ens ha caracteritzat a nosaltres tot l'any, i això ens va passar una miqueta factura, no? Ells els veien més sòlids, ells els veien amb més solidesa darrere, i a nosaltres això ens provocava un respecte que no te la jugava bastant, no? Sí que és veritat que la segona part van canviar una miqueta el rumb, vam ajustar quatre coses, vam intentar apoyar l'equip i transmetre-li la màxima confiança possible perquè siguéssim més nosaltres. Ho vam aconseguir, però no vam ser tan complets per treure una victòria o una victòria més àmplia o treure un resultat molt més positiu, no?
No, bona nit, Toni. Jo el que vaig veure que arrel del gol va ser quan us veu esperonar, no? I vau anar a buscar l'empat, i és com millor vau jugar.
Correcte. Sí, sí. És com ja no teníem res a perdre, perquè ja anàvem perdent, i vam enxufar el coet al cul. Sí, sí, coincideixo amb tu totalment, Carlos.
Antoni, també un dels aspectes que dèiem. El camp va ser una festa, l'afició com tot l'any ha estat amb vosaltres, també amb aquests play-offs, no? Potser encara amb un ambient més especial... Això es nota moltíssim, això l'equip és com portar un gol més.
Sí, això es nota i és d'agrair, no? Perquè al final també recordar que estem en l'última categoria del futbol espanyol i que hi hagi camps plens com en el Puigdalba i que traslladi tanta afició com trasllada el Puigdalba, crec que equips de categoria superior tenen enveja d'això.
Sí,
esperem,
Antoni,
que vingui molta afició del Puigdalba al camp de les Roquetes i convertim Roquetes en casa.
D'això estic segur.
Antoni, sóc el Xavi.
Xavi, bon vespre.
Molta sort per dissabte. Pues de l'equip anesenc, la penya jove, ens l'estimem molt, però els colors el pujava el nostre equip. Però ara poder aquesta setmana la pressió la teniu vosaltres i ara poder la té la penya jove. Pot canviar, no?
Bueno, jo crec que la pressió la tenen els dos equips, no? És 1-1, resultat obert, 50-50, i el que tingui més ganes de viure i de passar la final és el que guanyarà.
I el jugar allà al camp de la penya jove, que és una mica més gran que el de Puigdalba, jo crec que el Puigdalba jugarà una miqueta millor, no? O es va millor un camp una mica més gran.
El Puigdalba, si li guanya el seu pitjor enemic, que és el seu cap, el Puigdalba no pot parar ningú.
Molt bé.
Doncs, vaja, queda dit. Confiança màxima de cara a la tornada. Aquest partit a les Roquetes, on es decidirà tot. I queda dit, no? També mig Puigdalba estarà allà, no? Present també, Carlos.
Això estic seguríssim. Haurà... És una afició impressionant.
Hi haurà desplaçament massiu. Doncs, Antoni, molta sort de cara a aquest cap de setmana. Esperem tenir bones notícies. No sé si voleu afegir alguna cosa més, companys.
No.
Doncs tanquem així. Antoni.
Moltes gràcies i esperem reunir-nos la setmana que ve parlant d'una final de playoff amb l'equip del Puigdalba a dintre.
Desitjar-li sort, no?
I tant.
A mi el que em sap greu que no ens tindrem a la Copa.
Bueno, la Copa ja la jugarem l'any que ve, doncs.
Jo volia aquesta afició a la Copa, aquesta afició del Puigdalba.
Bueno, doncs l'any que ve plantegem de diferent manera que els equips del playoff també puguin jugar a Copa a la mateixa vegada o alguna cosa.
Ja, ja ho mirem de fer.
Prenem nota. Vinga, Antoni, merci, molta sort.
Ens veiem, una abraçada a tots.
Perfecte.
A veure, que vagi
molt bé.
Bé, doncs...
Quan es juguen aquests partits de tornada?
El dissabte a les 5 de la tarda, a la penya jove Puigdalba, i a les 6, els monjos Martinenca.
Monjos no és diumenge a les 5?
No, juguen dins.
No. Diumenge a les 5, eh? Sí. Diumenge a les 5, monjos... En tot cas, els hi preguntem als entrenadors, però...
Sí, que don temps d'anar a veure els dos partits, eh?
Sí. A mi em fotran fora de casa al final.
En breus instants ja anem a parlar amb els entrenadors de Martinenca i Monjos. Estem intentant contactar amb ells. Ara ens avisarà el nostre company en vies tècniques, en Joan Amat. Bé, com també de cara a la Copa, la setmana que ve... Aviam, no? Quins són els equips que acaben caient, quins acaben...
No, aviam, opcions tenen encara Sant Cugat i la Granada. Si fos una final del Penedès, entraria Sant Cugat. I si el Gelida anés a la final, podria entrar fins i tot la Granada. Vull dir que encara tenen opcions aquests dos equips, que els agrada jugar a la Copa.
Té que esperar.
Doncs ja tenim... Els dos següents protagonistes, tant en Marcos Soler com a l'Òscar Martínez, amb els quals podrem xerrar una estona de com va aquest primer partit, el partit d'anada entre Martinenca i Monjos. Recordem, triomf dels de Sant Martí per 2-0 i veurem a la tornada. Ja tenim
Monjos juga diumenge, sí.
Sí, diumenge a les 5.
Diumenge a les 5.
Doncs saludem en primer lloc a Marcos Soler. Marcos, què tal? Bona nit.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Molt bé, encantats de tenir-te per aquí. També saludem a l'Òscar Martínez, a l'entrenador dels Monjos. Òscar, benvingut.
Hola, buenas noches.
Què tal? Bé, companys, lliurement, el que vulgueu. Aneu interrompent, aneu dient la vostra. Començo pel Marcos. Marcos, què et va semblar el partit?
Bueno, pues bien, a ver, un partido igualado, tenso, donde los jugadores al final pues bueno, tienen esos nervios, ese miedo a perder también, que quedas uno inconscientemente, pues les pasa por la cabeza, ¿no? Pero bueno, al final conseguimos imponernos, marcar dos goles y bueno, y con un poquito más de tranquilidad de cara a la vuelta, ¿no? Aún sabiendo que será difícil y que bueno... Para mi todavía esto está abierto.
Després també, Òscar, hola de nou. Per la teva banda, com ho vas veure aquest partit? Després la segona part, després ja ho comentarem, no? Amb dos homes menys, amb el resultat de 2-0, una mica com... Quina valoració en fas?
Bueno, en primer lugar, comparto lo que dice Marcos en cuanto a los nervios de los dos equipos y que nadie quiere perder. No obstante, hay mil interpretaciones de lo que sucedió el otro día y no es cuestión de poner excusas, pero simplemente decir que estoy muy orgulloso de mis jugadores de aguantar un resultado que aún nos mantiene vivos, hasta la vuelta con dos jugadores menos de una forma totalmente... Bueno, no voy a entrar en eso, porque son excusas, pero no estoy de acuerdo con el criterio del árbitro.
I el partit, amb aquestes dues expulsions, vaig veure que els monjos va pecar de... O sigui, de retindre aquest resultat del 0-1, no? Que començàveu corrents a treure la pilota, anàveu a buscar porteria, i jo crec que hauríeu d'haver perdut el temps, al revés, no? Mantenir aquest 0-1.
Bueno, nosotros somos un equipo que hemos ido toda la temporada primero, si es por algo. Quiero decir, nosotros siempre vamos a por el partido, sea cuales sean las circunstancias. Cierto es que los tres últimos partidos que hemos jugado, por desgracia, no nos ha acompañado la suerte en según qué criterios arbitrales. Todos podemos recordar el penalti contra Peñalloba en el minuto 90, o el penalti que nos pitan en el minuto 80 en campo de Pusdalba, o las dos expulsiones rigurosas que, según el árbitro, en la primera se equivocó y la segunda lo tenía claro. Todo eso marca mucho a un equipo, y más a un equipo que venía bastante mermado con bajas, con lesiones, y que hemos llegado justitos hasta el final. Nosotros sabemos y entendemos que tenemos que dar siempre el 200%, y cuando damos solo el 100% no nos sirve para ganar, y eso es lo que sucedió.
¿Y recuperarás algún jugador de aquellas bajas que tenías?
Bueno, a ver, esta semana marcará la evolución de cada uno e intentaremos sí recuperar jugadores, pero no obstante, estoy muy contento con mi plantilla, tengo 25 jugadores, fuimos 18 jugadores a competir al máximo, pero por desgracia con las dos expulsiones era muy complicado. Sí que es cierto que pecamos de no querer perder tiempo, de no jugar con otras herramientas, sí, pero nosotros somos un equipo que siempre intentamos ir hacia adelante.
I notarà aquesta baixa als monjos de Lagos, o no? Vull dir que aquest és un jugador, per mi, de la columna vertebral dels monjos.
Bueno, es mi capitán, entonces claro que se notará, pero igual que se notaban, si miráis las alineaciones del último partido de Liga respecto a este, había 8 cambios en el 11 inicial, todo eso se nota, pero los jugadores que salieron hicieron un partido muy, muy, muy digno y estoy muy orgulloso de ellos.
Ja l'Òscar una mica ens ha deixat entreveure, no? Evidentment, el discurs, no? de que queda eliminatòria, queden encara 90 minuts per davant. Marcos, per tu encara queda molta eliminatòria per davant?
Sí, claro que sí. Al final vamos a jugar a campo contrario. Seguro que también ellos arrastran su afición como han ido arrastrando estos últimos partidos. Y bueno, también es lo que dice Óscar, ¿no? Es un equipo, los monjos, que ha ido primero todo el año y es por algo, es porque tienen calidad, porque es un equipo bien trabajado, sobre todo tienen mucha calidad arriba, tienen un jugador que es el Pichichi de la Liga y bueno, y hacen cosas muchas cosas bien, ¿no? Pero bueno, también es cierto que nosotros también hemos sido el mejor equipo de la segunda vuelta. Los dos últimos enfrentamientos contra los monjos los hemos ganado y hemos conseguido dejar la portería a cero. Y bueno, y lo del arbitraje, pues bueno, al final, a mí también al final me expulsan a un jugador. Bueno, al final son cosas que pasan. Yo no sé, bueno, cada uno tiene su opinión en lo que decimos, ¿no? Pero bueno, para mí sí que las expulsiones son acertadas porque así lo dice el reglamento y porque el Linier lo ha visto muy claro que estaba cerca de la jugada y ya está.
Sí,
y poco más.
Las dues expulsions la fa el Línia, no la fa l'àrbitre, la fa el Línia, les expulsions. Això és veritat.
Bueno, però una és el últim hombre i la otra ja por reiteración de falta, doble amarilla. Entonces, ya está, que luego han habido más jugadas polémicas. Pues sí, claro, que también han habido. Al final, un día te quitan, un día te dan. Pero bueno, esto es parte del fútbol también, ¿no?
Marcos, de cara al partit de tornada, clar, tens aquest 2-0 a favor... podries tenir aquella idea, no?, de dir anem a arriscar, anem a pel partit, com... Quin...
Bueno, no, nosotros vamos a jugar a lo que venimos haciendo todo el año, yo no tengo que esconderme de nada. Nosotros empecemos la temporada intentando inculcar un nuevo estilo de juego, pero no salía, no había manera, costaba mucho, quizá no tengo la calidad técnica detrás para poder hacer el juego que a mí me gusta y bueno, hemos tenido que adaptarnos un poco a los jugadores y buscar quizá un juego más directo, intentar estar bien atrás, encajar pocos goles, casi llevamos haciéndolo sobre todo esta segunda vuelta y bueno, pues las cosas están saliendo, el equipo está con confianza, están crecidos, están animados, se ven con posibilidades y bueno, pues vamos a lucharlo. Está claro, vuelvo a repetir, va a ser un partido complicado, va a ser difícil. Es un resultado engañoso porque si te meten un gol rápido, pues al final tendrán los nervios, tendrán el canguelo y bueno, hemos de evitar que pasen estas situaciones y hacer nuestro partido y ya está, un poco más.
Tornant a l'Òscar. Òscar, potser al final de Lliga regular, no? Aquest desenllaç no del tot positiu per vosaltres potser pesa, és una llosa o no?
Bueno, lo primero matizar, la Martirenca jugó muy buen partido, creo que es el equipo más preparado dentro de este playoff y el que llega en mejor forma, eso de antemano. Dicho lo cual, nosotros, ya te he explicado, ya te he comentado antes, o sea, hemos llegado muy justitos de gasolina al final. Los últimos partidos de liga hemos jugado forzando mucho a jugadores lesionados, jugadores con esguinces en tobillos, con roturas fibrilares. Hemos forzado para intentar no llegar a este playoff, ¿no? Una vez estamos aquí, pues lo lucharemos de la mejor manera posible. Mentalmente, pues, es obvio y es totalmente evidente. Un equipo que todo el año va arriba y que de repente cae al playoff, la moral no puede ser perfecta. No puede ser la misma que la de la Martirenca, que viene de abajo arriba con una moral exquisita. Dicho esto, iremos a competir. Es lo que decía Marcos, lo importante es meter ese gol o meter más. Nosotros de media liga hemos metido una media de 3 goles por partido. Pues es únicamente recuperar nuestros registros y con eso intentar pasar la eliminatoria.
Carlos? Doncs, Marcos, Òscar, des de Ràdio Vilafranca, us enviem sort de cara al partit de tornada. També agrair-vos l'estona aquí de ràdio. I res, la setmana que ve coneixerem el resultat final d'aquesta eliminatòria. Des d'aquí, doncs, el que dèiem. Sort a tots dos conjunts i sobretot això, que ens permeteu seguir gaudint del futbol perquè va ser un gran ambient i segur que la tornada serà igual. Gràcies. Bona nit.
Muy bien, buenas noches.
Bona nit.
I hasta la próxima. Un abrazo.
Adéu. Adéu. Bé, doncs, una mica el que dèiem, no? Al final, cada un es compra cap a casa seva.
Sí, no, clar.
Clar, això no...
No, i també una menció, vull dir, a les aficions i als jugadors, vull dir que aquests partits últims de Lliga, aquesta promoció, vull dir, un comportament exemplar de totes les aficions i jugadors. Sí que hi va haver una coseta aïllada, però bueno, i felicitar perquè en promocions sempre s'havien aliat públic, jugadors, i vull dir, felicitar per això, vull dir, del bon comportament de les aficions i l'organització dels camps.
Sí, perquè al final són dies que és molta gent, molt de moviment,
molts nervis,
molt en joc...
Sí. Vull dir, i xapó per les aficions i pels equips.
Doncs veurem en aquests partits de tornada. Al final, el que dèiem, el Penya Jove Puigdalba, dissabte a la tarda, no?
Dissabte a les 6. A les 6. I diumenge a les 5.
I diumenge a les 5, Monjos Martinenca, que allà estarem amb les càmeres de Penedès Televisió, el cobrirem i la setmana que ve doncs tindrem protagonistes, però vaja, que suposo que també aprofiten la vinentesa de la Copa, protagonistes en tindrem i de sobres. Que, d'altra banda, també ho diem, això la setmana que ve. D'aquí 7 dies...
Dilluns el sorteig.
Aquesta hora ja s'haurà fet. Aquesta hora ja la setmana que ve ja sabrem...
Ja sabrem els emparellaments.
Ja sabrem els emparellaments. Una nova edició de la Copa que ve condicionada enguany per això, no? Perquè coincideix amb els play-off de Sens.
Clar, tothom diu, per què no feu que els que no entrin al playoff? I per què no? I per què no? Vull dir, s'ha fet així.
L'Òscar o el Marco ens ho deia? No sé. No, l'Antoni ens ho deia, això de...
L'any que ve, sí, l'any que ve.
Sí, l'Antoni ens ho deia.
No, bé, clar, les fetges són les fetges. Vull dir, també després s'ha de fer el torneig del Consell Comarcal, sí. Clar, ja ens aniríem al juliol. I el juliol per jugar a futbol ja és una mica perillós.
Una copa que es presentarà el dilluns de la setmana que ve a l'Espai Jove a la Nau, 8 del vespre,
sí.
La presentació, a 2:15, de nou el sorteig, que el farem aquí en directe també, a connexió des de la nau amb tots vosaltres, que us tindrem per allà in situ. Removent les boles, traient paperets i ja doncs coneixent quins seran els emparellaments, ja amb ganes de copa, no? Suposo, un any després.
Sí,
doncs ja
sí.
Això és anar recarregant piles i...
Jo estic nerviós, jo. Vull dir que no la jugo, que l'organitzo, diguéssim. Estic jo nerviós, jo crec que els equips estaran més, no? Hi ha molts equips que li agrada jugar.
Sí, al final és aquest premi, no?, de tota la temporada, sobretot aquest any a quarta, amb aquest al·licient de... Sí que s'ha posat aquest al·licient de les promocions, que en aquest cas alguns els hi perjudica, no?, perquè diu, no puc jugar a la Copa, o sí, depenent com vagi la cosa, però en tot cas, un any per la quarta molt, molt excitant, eh?, entre les promocions i la Copa...
No, jo crec que els equips, lògicament, volen jugar a promoció i si arriben, i volen arribar a la final. Lògicament. Després ja estarà la Copa, si no hi entren, no? Però els equips jo crec que volen lluitar per arribar a aquests partits finals.
Tenim, pel que fa a tercera, Hortonenc, Riudebitlles, Molanta, Espirall. Són, aquests estan confirmats, aquests són inamovibles.
I Sant Sadurní, de quarta catalana.
De quarta Sant Sadurní. Després faltarà veure quins segueixen endavant, no?
O Monjos o Martinenc, un dels dos. Puig d'Alba, ja veurem.
Veurem, no?
I Gelida ja ho veurem també.
Clar.
Si arriben a les finals no hi entraran. I amb opcions està el Sant Cugat i la Granada.
Aquests els tenim de reserva.
De reserva.
No? En aquest cas, el Sant Cugat i la Granada, en quins supòsits entrarien a la Copa?
O sigui, Sant Cugat, si la final fos penedesenca, o...
Hi hagués dos equips a la promoció.
De Penedès, o el Gelida que entrés a la final. Uh-huh. A la final de la promoció. Uh-huh. I la Granada, si fos... Si fos una final penedesenca i el Gerida també jugués la final. Llavors també entraria la Granada.
Doncs estarem fins al final, eh? Fins que no caminin els partits.
Fins diumenge a la tarda, fins que no caminin els partits, no se sabran ben bé quins són els equips que entren a la Copa.
Tothom pendent. Doncs màxima emoció amb la Copa. La setmana que ve, com us dèiem, d'aquí 7 dies, sorteig en directe aquí a Ràdio Vilafranca, a partir de 8:45 del vespre. Quan acabi l'informatiu, doncs arrencarem una nova edició de l'Esports 21. Tindrem aquí a la companya Maria Sadurní, que ja entrarà any, doncs ja és un habitual i ens ajuda a una mica analitzar el que és l'edició de cada any de la Copa, els equips, com arriben, alguns els veurem de ben a prop, no haurem d'esperar setmanes des que ha acabat la Lliga, perquè alguns els tindrem encara pràcticament en calent, no? Sí. En competició. Així doncs, esperar una setmaneta. Nosaltres d'aquí uns instants ja tornem, perquè anirem amb l'inici de la tertúlia, 9:45 de la nit, també ja en directe per Penedès Televisió, amb Pere Costa. Avui tenim...
El tècnic de l'Espirall.
Correcte. Un Espirall que ha sigut notícia, no?, els últims dies, també, aquest...
Aquesta filiació amb el Vilafranca, Bartra...
Correcte. Tot aquest nou engranatge, que d'aquí uns instants comentem amb ell, ja el tenim per aquí, per la redacció de Ràdio Vilafranca, i res, d'aquí uns instants tornem ja en directe per començar l'espai de la tertúlia en aquest Esports 21 d'avui, 26 de maig. Tornem de seguida.
Serra Grup Immobiliari.
T'ajudem a trobar la teva nova llar al Penedès i Garraf.
Administradors de comunitats de veïns. Imagina resoldre els problemes abans que te n'adonis.
Ens ocupem de totes les gestions si vols llogar la teva propietat.
Assegurances per a particulars i empreses.
Serra Grup Immobiliari. Des de 1965 oferint els nostres serveis.
Estem a l'Avinguda de Tarragona 8 de Vilafranca.
També el teu servei a Vilanova i Sant Pere de Ribes.
Avenida, restaurant i pensió. 30 anys al servei del Penedès.
De dilluns a divendres pots dinar amb el nostre menú o, si ho prefereixes, també t'oferim una carta amb plats de carns i peix. Dissabte també tenim servei de sopar i el diumenge tanquem a les 5 de la tarda.
I els 7 dies de la setmana, els reconeguts esmorzars de forquilla i ganivet de l'Avenida.
A l'Avenida menjaràs com si ho fessis a casa.
També t'oferim servei d'habitacions.
Avenida, restaurant i pensió.
Ens trobaràs al carrer d'Eugeni d'Ors 48 de Vilafranca.
Fes les teves reserves al 93 817 13 19.
11è Festival Solidari Music Veu 2025. Dissabte 7 de juny a les 8 del vespre, The Blue Monkeys en concert. La mítica banda tocarà el celler Jean León de Torrelavit, un dels referents del pop britànic dels anys 80. Combinaran els seus èxits de tota la vida amb les cançons més recents. Venda d'entrades a musicveu.cat o bé a la taquilla del Fòrum Verger Balaguer de dijous a diumenge, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. El Musicveu destinarà els seus beneficis a la plataforma Som Salut Mental 360, impulsat per Sant Joan de Déu.
La tertúlia d'Esports 21.
Doncs molt bona nit, els que ja ens seguiu per Ràdio Vilafranca, hola de nou, els que ens seguiu per Penedès Televisió, doncs molt bona nit. Comencem l'espai de la tertúlia de l'Esports 21, avui amb una taula ben nodrida, ara ens marxa el company Antoni Carbó, adéu Antoni,
ens veiem. En directe tot,
eh? Has vist? Això és com un gran hermano, no? La casa en directe. Doncs mira, ara marxa Antoni Carbó. Aviam, avui tenim en Pere Costa. Pere, benvingut.
Bona nit.
Què tal?
Bé.
En Carlos Fernández. Carlos, hola de nou.
Un Pere Costa per notícies bones.
I no?
Normalment, pau de Pere. No ha tingut...
És dolent.
És un amic. Aquí.
És dolent.
Amic com el Xavi i jo en tenir-ne.
Aviam, Pere, gràcies per...
Jo també.
No, al final farem un petó aquí. Bueno. Pere, gràcies per venir. Comentem una mica tot el panorama, no? La teva arribada a l'Espirall, si vols també actualitat del futbol a casa nostra, que ens deixa temes sobre la taula. Fa poquet vas arribar a l'Espirall, no? Va començar sí. aquesta teva nova etapa, ja al final de temporada, podríem
sí,
dir.
Sí, els últims sis partits.
Sí.
Sis partits. Bueno, surto de Calafell i la veritat és que no volia fer res de cara a final de temporada, però em truca al Marc Bartra i a l'Ignasi Prat, que estan aquí com a caps de lo que és l'escola de futbol de Marc Bartra, i bueno, l'Ignasi el coneixia de Calafell, que és el que em va portar, i el Marc d'haver-me enfrontat contra ell. I bueno, el projecte, en principi era per incorporar-me l'any que ve amb ells al futbol base, que això segueix en viu. I llavors... el que sí que em diuen, després es succeeix lo de l'Espirall, es precipita la marxa de Rafa o la sortida de Rafa i, bueno, i em diuen si vull agafar-ho i bueno, com al final tot el secret aquest a veus que era Vilafranca, Marc Bartra, Espirall, tot junt, però, bueno, és un projecte atractiu, és un projecte interessant i al final ens embarquem això.
Però el secret el sabies ja.
Sí, a mi ja me l'havien explicat.
Però el fitxatge és per... canviar el Rafa Moral, o ja estan, era per pensar ja en l'any que ve?
Bueno, tot una mica. Al final, jo l'únic que sé és que bueno, a mi em diuen que ells volen donar un canvi a la plantilla, que bueno, no tenien els resultats que ells creien que tenien que tenir. I a part d'això, pues, bueno, a part ja ve enfocat de cara a un futur que està amb el Vilafranca i el Marc Bartra.
No, aquí fora de els estudis, fora del directe, no, no sé quin plejament té aquest Espirall, perquè al final és un filial, no? Serà el filial del Vilafranca i crec que se li ha de fer, no sé si una sacsejada, però sí que s'ha de pensar una mica, no? Això qui mana, el Vilafranca, l'Espirall, qui...
Bueno, jo amb això sí que no està clar. No ho sé del tot, eh? Però sé que la setmana passada es van reunir Vilafranca, Marc Bartra i Espirall i estan parlant de com s'ha d'enfocar tot això de cara a l'any vinent, que passa a ser un filial d'un equip que esperem sigui de tercera ref, i a partir d'aquí s'han de fer plantejaments diferents, suposo.
No, el nostre company Antoni... fa alguna pregunta encertada, no? I he comentat...
A vegades, eh?
A vegades, no gaire. No, però que també... On ha de créixer, no?, aquest filial, però també la Fundació, hi ha jugadors de la Fundació que podien ser interessants, no? Que poder no tenen tants minuts amb el Parchi, no ho descartes?
No, al final s'ha de mirar...
El mercat, farà petxó, que serà el filial del Vilafranca.
S'ha de mirar el mercat i al final és el que diem. S'ha de treure pit, passa a ser filial del Vilafranca. Que ja et dic, torno a repetir, que pot ser un equip de tercera ref, ojalà, i si no serà un lliga elit. Per tant, s'ha d'enfocar...
Primer que siguem filials i que ens ho creiem, no?
Correcte, al final s'ha d'enfocar diferent. Has de dir, bueno, hem de créixer de la mà del Vilafranca. Al final tu, el teu objectiu ha de ser fer jugadors... a part d'intentar pujar a categoria o estar el més a dalt possible, però fer jugadors perquè saltin al Vilafranca.
Clar, això és...
Aquesta ha de ser la idea.
De jugadors?
Clar, ha de ser la idea nostra, la idea meva com a entrenador ha de ser aquesta, de fer jugadors perquè puguin donar el pas a...
Jo crec que sí, que el plantejament ha de canviar. I llàstima, bueno, que serà... Que m'hi has de donar baixes, o si n'ha de donar baixes, però crec que això té que anar cap a un sub-23, no? Si no ben bé, doncs...
Bueno. Potenciar un juvenil, intentar pujar, final... pujar de categoria, no? Un preferent...
Sí, però tot és complicat. Al final, pujar de categories, tot és difícil i tot és complicat. I això ho veiem cada any. Al principi tothom vol pujar i vinga, anem a pujar, i tothom ven pujar, però després quan la pilota comença a rodar, doncs a vegades tens l'encert o el desencert, i si tens encert estaràs a dalt, i si no tens encert no estaràs a dalt. El tema és que tu al final de campionat puguis dir, bueno, jo treballo bé, si estàs el més a punt possible per treure jugadors, perquè donin el salt. Al final has de treure jugadors perquè puguin donar el salt al Vilafranca. I això s'aconseguirà. Bueno, això no és arribem i l'any que ve, no? Això és un període de treball.
I la tercera és una categoria idònia?
Ara és la que estem, Xavi. Per tant, no és que sigui idònia o desidònia, però és la que estem. I llavors, si volem aspirar a alguna cosa més, haurem de treballar per intentar sortir d'aquí. Però ara és la que és.
La tercera élite és un salt molt, molt gran. Jo crec que seria el que
correcte.
Dius. Que l'any que ve potser no es pot fer, però jo crec que les pilars haurien d'anar a pujar, si volen fer filials, anar pujant una miqueta més la categoria.
Bueno, però
que no es fa en un dia.
Això és com tot, que a vegades no tenim memòria, però al final quants anys va estar la Fundació Tercera Catalana sent filial del Vilafranca o sent en col·laboració amb tot? Després va enganxar, pues, per sort, enganxat aquestes èpoques de pujar a segona i pujar a Primera Catalana, i s'ha mantingut amb tot el que costa mantenir un equip a Primera Catalana. I s'ha de veure que això no és un període d'un any, dos anys. S'ha de tenir un període d'adaptació, s'ha de treballar, i amb aquest treball doncs poquet a poquet, segur, anar avançant.
Pere, t'arriba la trucada d'Espirall, una mica el que deies, no? Al principi era més centrat al futbol base i al final arriba aquesta via, no?, d'arribar a la Tercera Catalana.
Mm. Sí, al final, bueno, ja passa que succeeix això amb el Rafa, que el fan fora, i, bueno, ens ho diuen, m'ho diuen a mi, i jo parlo també amb el Marc i amb l'Ignasi, i bueno, i fem un conclave allí una mica, i bueno, i decidim que és el moment d'agafar-ho també per nostre.
I us ha anat bé.
Sí, la veritat és que hem tingut bona acollida per part dels jugadors, que se'ls ha d'agrair perquè han treballat molt bé. Hem fet sis partits últims i la veritat és que molt bé, tant a nivell d'entrenaments com a nivell de partits, i bueno, els resultats ens han acompanyat perquè els jugadors que tenim, pues, jo crec que són bons.
Ja al final s'ha vist, no? Són, al final els resultats...
I estan patint una miqueta avall, ara ja han anat pujant, sí. Han anat pujant amunt.
Sí, s'ha aixecat una mica el vol.
Sí, al final dels sis partits que hem fet empatem contra el Capellades i perdem contra l'Olivella, primer i segon, però tota la resta hem guanyat i fent estones de bon joc i de bon futbol. Però això és gràcies als jugadors, que han, ja et dic, han comprat la idea que nosaltres vam portar i que això s'ha vist als entrenaments. Si tu entrenes amb, bueno, com nosaltres hem entrenat amb molts jugadors, doncs és més fàcil. És més fàcil que després pues, puguis ficar-ho al camp, no?
Però tu has evolucionat en 10 anys, va posar, ni 10 anys com un es canvia, no? Has evolucionat una mica.
Sí, com a entrenador, sí. Però jo crec que tothom evoluciona i cada any evoluciona, intentes canviar coses, intentes veure, analitzar què has fet malament als llocs on has estat. Per exemple, jo he estat a Calafell els últims 2 anys i sé que he fet coses que possiblement potser m'he equivocat i d'aquestes intentes aprendre perquè no tornin a passar. I intentes evolucionar. Jo no sóc el mateix que vaig començar a entrenar amb el Quintenec. També és cert que no són els mateixos jugadors que tens ara a l'Espirall. No?
Però sempre s'ha de, no sé, s'ha de dir o s'ha de criticar que sempre t'ha faltat una mica de mà dreta, no?
Bueno, això es va aprenent, no? Mà dreta o mà esquerra. Es va aprenent. També la societat ha canviat, tot varia. I jo com a entrenador pues, segurament ha canviat i ja no crido tant com abans ni m'enfado tant com abans. La vida evoluciona.
Però ja Sant Quintí va anar a prendre un ibuprofeno.
Era diferent.
Ui, i... un ibuprofeno, no?
Ja et dic, però tot depèn també dels jugadors que tu tens. I jugadors t'expliques i t'entenen a la primera, que això és el que ens ha passat ara, doncs és molt més fàcil.
També les generacions depèn, no?, de jugadors, per edats, vull dir, no és el mateix un jugador jove d'ara que potser de fa anys, no?, tot canvia, el tarannà és diferent.
Sí, és que tot ha evolucionat, però tot en general, la societat ha evolucionat, i veus que, bueno, que tu abans tu entraves a un vestidor d'un primer equip i estaves allí una mica cohibit i tal, i aguantaves carros i carretes, i si havies de ser suplent, era suplent, i ara el que veus és que pugen nanos que a la que són tres dies suplent, pues t'enfades i se van. També és diferent, perquè tu, nosaltres, a la nostra època, començaves a jugar més tard. Jo començaves a jugar realment partits i lligues amb 10 o 11 anys. Arribaves a juvenil, tenies 18 anys i portaves 7 jugant. Ara hi ha molts nanos que comencen 6 anys. Quan arriben a 18, ja porten 12 anys jugant.
12 anys jugant a futbol.
Clar, 12 anys. Entrenant 3 dies a la setmana, anant a partits, etcètera, etcètera. I competint des del primer moment, perquè com som uns energúmens i volem guanyar, i vinga, i va, i un pre-Benjamí que guanyi la Lliga, i pressió als nanos, arriba un moment que els nanos, quan es veuen que potser que en juvenils no arriben al Barça, ni a l'Espanyol, ni al Madrid, diuen, hòstia, pues jo... Esto no,
ja es desmotiven.
No és el que m'havien dit. No és el que m'havien dit. I deixo el futbol. Jo, uns de les frustracions que tinc, no, de les penes que em va fer, és que l'any que pugem amb el juvenil del Calafell a Preferent, no sé si hi ha 7 o 8 jugadors que deixen el futbol.
Per això que deies, eh?
No t'ho vas plantejar. No hi ha de culpa.
No hi ha de culpa meva. No sé, no, jo només els vaig tenir 3 anys. Però hi ha algun un. Però sí, dius, ostres, d'aquella foto, hi ha 7 o 8, i ho repassàvem amb l'Ignasi.
Hi ha 7 o 8 que els esborres.
Que pleguen de futbol, cansats. Cansats. Aconsegueixen pujar Preferent i ho deixen. Bueno, plantegem-nos a tot. A lo millor ens hem de plantejar tot. Quan han de començar a competir els nanos o quan no. També és això.
Bueno, potser també que siguin més realistes, no? Al final, no sé.
Sí, tot el que vulguis. Però amb 6 anys o 7 anys, des del primer moment, una lliga de prebenjamins i anar com a energúmens a que valgui el resultat i a veure si fico 14-0 o 20-0.
Has mamat això?
Ja, és diferent, ja et dic. Però bueno.
Bueno, al final és... Sí, al final, si és una escola... La prioritat és, no?, és ensenyar futbol, no anar a guanyar.
Jo crec que s'ha de...
Hi ha escoles que quasi...
Primer és educar, com jo dic, és educar el nen. I després ja, a partir de cadet, és quan crec que has de competir.
Bueno, però es pot ensenyar...
Sí que pots competir,
sí. Es pot ensenyar competint, i això no està... diguem, jo penso que no està...
Barallat.
Sí, no estàs barallat en que tu competeixis i tu ensenyis. El problema és què prioritzes. Ja prioritzes el què. Bueno, jo he estat a les cabanyes i allí prioritzàvem ensenyar i després els resultats vindran. I els resultats venen. Però tu els ensenyes. Al final, al principi, quan som petits, hi ha nanos que evolucionen més d'hora, hi ha nanos que evolucionen més tard, hi ha unes diferències físiques terribles. Però després, quan això més o menys s'equipara, tu, si a un nen li has ensenyat, li has donat recursos, aquest nen tindrà més recursos que uns altres. Tu el que has de fer com a entrenador és intentar donar-li el màxim de recursos al nano. Després hi ha una altra cosa que això s'ha perdut, o que es perd, que era jugar al carrer. Això sí, tothom ho diu, i és veritat. Jugar al carrer, ja partits al carrer, partits al carrer, regatejar... Ara costa molt veure nano jugant.
Perquè des de la formació també és...
És molt acadèmic.
També escapa molt el jugador.
Són molt acadèmics. Jo també reconec que...
Que es fan... Potser és això, que la frase aquesta que sona molt sovint ja, que només es fan robots ara, no?
Són molt acadèmics. Jo... Tens raó. Jo penso que com a entrenadors moltes vegades, i així sí que he evolucionat jo com a entrenador, els hi tallàvem les ales al jugador. No, dos contra un aquí, no regatés. ¿Por qué? ¿Por qué no regatea? Deixem-lo, que si ha de fer un regat i la perd, pues mira, mala suerte, d'aquí ha d'aprendre. Però si no regateixi, millor que la passis i gol. Bueno, hem tallat molt les ales.
Està tot tan estudiat vegades, tot ja,
sí,
no?
Sí, tot
no,
estudiat.
Vegades, a veure, Pere Costa qui és amb un nen de 10 anys per dir si serà bo o no. A vegades, això no.
És que al final...
Amb una edat tan allò, jo crec que ja no sé com està la formació, però encara s'ha de jugar, no? Dues parts mínimes o tres?
A futbol 7, em sembla, futbol 7 has de jugar dues parts mínim, a futbol 11, a infantil, que és un sub-13 i sub-14, has de jugar...
Sí,
has de jugar no, encara que sigui un minut, has de jugar. Has de jugar.
Que es prioritza el resultat, perquè si no, al final, tampoc és... Les que tius al futbol, tampoc no tens tanta pressió, i jo crec que...
Jo crec que els nanos, ja et dic, els has d'intentar que juguin tranquils, que es diverteixin dintre d'un camp aprenent, però que es diverteixin. I jo, des de la visió que veig partits, i veig força partits al cap del cap de setmana i durant les temporades, i veus nanos que a vegades pateixen jugant, que no són capaços de quedar-se la pilota, que se la treuen de primeres, i dius, per què se la treu de primeres? Pues perquè potser té por, perquè té aquí que s'ha de guanyar, o que vinga, cridant ahir molta gent... És diferent.
Bueno, pues és qui competeix.
És.
Amb Rafa Nadal segur que no ha sigut el millor tenista de la seva generació.
No, però...
Però ha tingut altres virtuts, no? De competir,
però ha treballat fort. Al final, si tu treballes fort, però és igual, si tu entrenes i entrenes de qualitat, al final els resultats t'arribaran.
El futbol ha canviat molt físicament.
Els resultats t'arribaran.
Eh? Primer, jo crec que has d'estar molt bé físicament.
Avui en dia jo crec que...
Però en qualsevol categoria, eh?
Jo crec que avui en dia... Parteixen del físic. El físic que la tècnica, no?
Jo et dic... Jo, per mi, la meva sensació és que físicament tothom treballa. O sigui, tots els entrenadors, ja et dic, a nivell de futbol base i a nivell d'amateur, tu treballes físicament. El tema és que tu, els recursos que tu li puguis donar a un nen de 10 anys, 11 anys, que estan aquí empaltant-se, que aquí és on l'edat d'aprenentatge, i si tu li dones recursos, quan tu el físic el treballis i això s'iguali, aquell nano tindrà molt més recursos, tindrà la presa de decisions, s'equivocarà menys que un altre que només sàpiga córrer i que està molt bé, que sàpiga córrer, que tal, però que només ha xutat cap endavant, perquè era grandot a darrere i només l'han ensenyat a xutar endavant. Bueno, al final, el camp de futbol set, que jo penso que futbol set és una mentida, que està molt bé, però és una mentida, perquè és veritat, al final, quan tu... Hòstia, un niño que fot 50 gols en una temporada a l'Evi, de S12, però després quan li gires al camp i es fa així, se li fa etern. Ja no... Són coses diferents.
Però és que costa molt d'un camp de...
Jo normalment és la mateixa pregunta, o passa que la faig 10 minuts abans. Però el futbol, el judo es crea, neix o es crea?
A veure, jo crec que els jugadors han de tenir alguna cosa, perquè han de tenir alguna cosa, i després és responsabilitat dels entrenadors millorar-los. Jo crec que ens han de tenir unes virtuts, però jo crec que no en futbol, en qualsevol tipus de cosa que facis. Has de tenir alguna aptitud i després...
Però això es neix.
Has de tenir alguna aptitud i després que els entrenadors els hem d'ajudar a créixer. I després hi ha una altra cosa que és clara, que el nen o el jugador li ha d'agradar, no ha de venir obligat, li ha d'agradar. Tot el que faci ha de ser que li agradi, que vingui a jugar a futbol perquè li agrada, que vagi a tocar el violí perquè li agrada, però no perquè sigui una obligació.
Pere, parlàvem de la teva arribada a l'Espirall abans d'aquesta etapa a Calafell. Allà quan vas estar?
El primer equip, els dos últims anys.
Una mica... Quina valoració en fem de tot això?
Accidentada.
Aquesta esbufegada ja diu...
Un Calafell que tenia aspiracions, no?
Sí, això és el que a mi em van dir. Això és el que em van dir. Jo quan torno a Calafell m'agafen em truquen des del coordinador de l'escola, el Dani Sereno i el Richard, que és el vicepresident de l'escola, i em parlen de que el Calafell ha de tornar a créixer i tal, que hi ha el president, que és el Luis del Fresno, però que ells portaran el tema esportiu i això ho volen fer créixer amb els juvenils que surten. Bueno, a la veritat, primer any pot ser, però el segon any ha sigut un desastre total. Molts dies sols i sí, que bueno, que estan davant el pres i a vegades... S'ha trobat sol, però s'ha trobat sol perquè ell ha volgut, perquè no s'ha buscat gent per col·laborar o per ajudar-lo. I, bueno, al final em diuen que són filials i aquest any, entre que el dia de Sant Salvador, la primera volta, no es paguen els arbitratges i el dia de l'Atlètic Valls ens reclamen el partit perquè diu que no són filials de l'escola i havíem jugat pràcticament, bueno, pràcticament no, havíem jugat 18 partits de Lliga i dius, com és esto? Aquí qui ha sigut el responsable de no, ser, de no fer l'afiliació? No, és que al final dius, jo no haig d'aguantar coses d'aquestes perquè jo em considero, bueno, el Xavi ho sap, i que soc, em considero un professional i després de viure experiències aquest any amb la selecció sub-13 de nanos que venen, que volen créixer i que volen ser entrenats, pues, amb un cos tècnic, amb una estructura darrere, sí que és la federació, però amb una estructura darrere, aquí veig que no. Llavors arriba un punt que dius, potser sóc jo el que no estic al lloc ideal, o potser és culpa meva, i vaig decidir apartar-me, ja està, i cap a casa.
Amb tot el respecte i estima que tinc.
I aquí ve la bomba. T'estimo molt, però...
No, però tu, Pere, entres molt fort, com entra amb el Quintinenc, no? Després del Quintinenc, on te vas?
A Sant Pere.
A Sant Pere, tot això. Et pensaves que la trajectòria d'entrenador hauria sigut més plàcida? Vull dir, que has tingut que picar molta pedra aquests anys?
Sí, però al final has de mirar on estem. El problema aquí és on estem. Estem a l'Alt Penedès i resulta que els dos últims anys no tenim cap equip a segona catalana, tenim un equip a Lliga Elit, tenim un equip a primera catalana i d'aquí ja saltes a tercera. Tercera catalana, que els dos últims anys has perdut 6 equips. Per tant, al nivell de la categoria, al nivell de la comarca, que valorem més en tema, i amb molt de respecte, que no se m'entengui malament, que valorem més la Copa Ràdio Vilafranca i tal, que pujar de categoria. Hi ha clubs que prefereixen la Copa Ràdio Vilafranca que pujar a segona catalana. Joder, és que potser ens estem... No sé, la meva mentalitat, i amb molt de respecte, és, sí, si puc guanyar la Copa Ràdio Vilafranca la guanyo, però jo vull pujar de categoria. Jo vull pujar.
Home, l'exemple és que fa 10-15 anys hi havia, o menys, un Amúnia, un Molanta...
Sí, clar, va arribar...
Un Sant Sadurní,
és que ja de les...
un Riu de Villes, amb un nivell més baix, poder un Vilobí, o uns monjos, si tires... O un Moja, també, no em deixo bo, un Moja, que tenia aspiracions, que hi havia il·lusió. I això també estic amb tu, que hi ha poca il·lusió. Aquí al Penedès, quan hi ha il·lusió, és que hi ha molta gent implicada... perdre hores i tot aquest sacrifici, però al final...
No, també sí. Poder hi ha masses equips per la població que som, no?
Sí, abans també diuen que el jugador costa més. El jugador...
Ara, però, no n'hi ha tant jugadors i també n'hi ha molts equips aquí a la comarca, no?
Bons jugadors n'hi ha, eh?
Però sí. El tema, crec que els jugadors s'ha tornat molt còmode. S'ha tornat molt còmode. Sí. I també, és el que et deia abans, que comencen molt d'hora a jugar. Quan arriben a juvenils d'últim any o primer any de mater,
estan cremats,
ja,
no?
Ja han anat pràcticament des d'infantil a juvenils tots els anys cap a jugar al Baix Llobregat. Perquè, al final, vas cap a jugar al Prat, al Marianao, etcètera, etcètera. I arriben a primer equip i dicen, no, pues ara la vida em canvia, perquè la vida, clar, una cosa és que et porti el papa i et porti cada setmana amb el cotxe, et porti tot això, i una altra cosa és que quan tu comences a, pues bueno, comences a fer, a sortir, comences a veure altres coses, comences a treballar, i dius, hòstia, pues potser és més còmode, pues aquí. I com no tenim aquesta... No tenim aquesta població com poden tenir en altres llocs, que pots triar jugadors a punta pala i llavors tens això i pujaràs. I està aquest any cooperativa. Mm. 3 anys, ha pujat seguits, La cooperativa. Estava a tercera catalana.
Sí, sí.
Lliga Elit l'any que ve. Bueno, per què?
Fins i tot Sant Mauro, Sant Mauro allà, Lliga Elit també.
Però un altre molt estima, Però tu sempre parles... Menys avui que
tot,
no sàpiga...
Tot amor.
Menys que no ho sàpiga, avui no vens cobrant. Però tu sempre has estat amb un món...
Jo no he posat un duro. Tu has posat un duro.
Jo cada menys.
Carlos.
Però tu sempre tot això... Però
és que tu, quan estaves a Vilobí i quan estaves...
Això, això
quan
no...
estaves a Vilobí i quan estaves a... Tu a Moja i...
Però tu,
pip!
Sempre, però tu sempre has tingut una compensació. Ja ho sé que no arriba l'esforç a la compensació. Però clar, per aquí també abans hi havia quatre bodets. Ara ja n'hi és. Ara quasi t'has de pagar la fitxa. Vull dir que també ha canviat això.
Sí, però hi ha llocs que no paguen la fitxa. No paguen la fitxa, no paguen res, i a sobre fan sopars, i a sobre paguen la, donen la roba, això però també s'ha de valorar.
Què falta, eh?
És, que bo, és que t'han de valorar, també, o sigui, els nanos també han de valorar això.
Sí, que
no... però bueno, és que tot és complicat, que tot ha canviat.
Perquè bons jugadors n'hi
ha,
eh?
Sí, sí.
Hi ha un més bon futbol que fa 20 anys, Carlos, que jugaves tu i jo.
Però què passa?
Ara pots sortir perquè trobes un central que sap tocar la pilota però, i un lateral que la para.
Fa una setmana parlava amb una persona i li deia, abans, o sigui, ara pot haver-hi més bons jugadors de futbol, però abans eren més futbolistes. I aquesta és la gran diferència. Tu abans t'era igual jugar amb el Vilobí o amb el Moja o amb el... No sé què, que ho donaves tot. I, no, i tu sabies que la lliga començava al setembre i acabava el juny i tu aquells caps de setmana sabies que cada cap de setmana hi havia partit. I no faltaves. O potser faltaves una l'any. Ara hi ha altres prioritats, també. Hi ha gent que té altres prioritats. I que juga, i després, bueno, pues, si un cap de setmana vaig a marxar, marxo.
I poder, també l'amistat, no? I me recordo quan jugàvem a Vilobí, cada divendres, no, dutxàvem i anàvem a sopar.
No,
ara, els nens d'avui en dia, és que ni es dutxen. Agafen i ni es dutxen i marxen cap a casa.
No, doncs hi vam trobar, em sembla que allà a Sant Pere Ruiz de Villas, que el club també feia un esforç per pagar a mig sopar, i això, i la gent no es quedava.
No, hi havia gent que no es quedava.
Vull dir, preferia anar a fer la timba de pòquer i jugar online, saps?
Sí.
Pere, abans d'acabar, que ens queden pocs minutets, ja pensant en la Copa, suposo.
Sí, a partir d'aquesta setmana preparem. Hem tingut una setmana una mica així de relax i a partir de demà començarem a preparar el que ens ve.
Però veniu, no? Arribeu bé? Poder és el club que arriba a poder...
Bueno, nosaltres...
Una dinàmica, també.
Hem estat entrenant bé i esperem que bueno, poder competir el millor possible i arribar el més lluny possible. Que aquest és l'objectiu que s'ha marcat al club i és que ens marquem tant jugadors com a cos tècnic, però sobretot competir al màxim que puguem, i si donem el nivell que hem anat donant aquestes últimes setmanes, doncs crec que estarem a prop.
Home, heu fet un pas, no?, d'intensitat. Jo els vaig veure un dia i això sí que crec que ha crescut.
Sí, però no? Això al final és entrenament. Si els jugadors venen a entrenar i tu pots entrenar, fas entrenos de qualitat i un apreta l'altre, un exigeix a l'altre, tots dos milloren. Al final és això.
Però costa, diem de l'entens per dir-ho més davant, no? Però anar a buscar el contrari, camp contrari, això és una cosa també molt de coco, no?
Ja, bueno, això perquè a vegades ens costa fer esforços, perquè dius, si vaig endavant, després haig de córrer molt, haig de tornar endavant, i clar, i hem d'estar preparats, però si són...
Però això és el futbol...
Correcte,
el futbol
al final...
d'ara, vull dir, jo crec que aquí no vagi amb aquesta mentalitat...
Són tios... A més, són jugadors que són joves, que estan preparats, perquè al final, quan tu entrenes durant tot l'any, estàs preparat i ho pots fer... I a més tenim un avantatge ara els entrenadors, que podem fer 5 canvis tranquil·lament i tenim...
Canvis mig equip.
Claro.
Doncs arribem ja al final. Pere, gràcies per venir.
A vosaltres.
Gràcies per aquesta mitja horeta de ràdio, de tele, aquest híbrid que fem. I res, Carlos, Xavi, també gràcies a tots dos per l'estona.
Gràcies al Pere, que sempre és un habitual, però
sí,
que l'estimem molt, a més, ex-col·laborador. No,
tant. Tu l'estimes, però ring.
Bueno, pues ja que me l'estimo.
Ja
si no, ho faries.
En carinyo, en carinyo.
I en tu també, Carlos.
És en carinyo, és en carinyo. Sí.
Jo menjo amb el Tito, l'Eric, una mica tot.
Veus? doncs merci a tots tres. Gràcies. I res, la setmana que ve ja el que dèiem, sorteig de la Copa a partir de 8:45 del vespre el dilluns 2 de juny. Pere, gràcies de nou.
A vosaltres.
Sort a la Copa.
T'has deixat alguna cosa? No, molt bé. Gràcies. Li vols tornar a dir gràcies?
Sí, no? Sí. Home, sí, sempre està, no està de més. També gràcies a la gent que ens veu i que ens
gràcies
escolta.
I sempre...
Gràcies, Xavi. Gràcies, Carles. Que vagi molt bé. Bona nit.
Bona nit.
Esports 21. El resum i l'anàlisi de la jornada del futbol comarcal, feta per la redacció d'Esports amb un extens equip de col·laboradors encapçalats per Tito Boada. Esports 21, els dilluns a 2:15 de 9 del vespre a les zones de Ràdio Vilafranca.